93.5 FM. COPE Tarragona.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Són les 12 i 20 minuts, obrim un nou matí a Tarragona. Estem a divendres 28 d'octubre, un dia de que el marcador s'aturi. Després de 313 dies, demà hi haurà president. A la força o no, Mariano Rajoy serà investit entre partidaris i detractors. Si s'han posat d'acord, esperem que sigui per millor, esperem que sigui per iniciar un bon camí. Mesures que s'aturen, com ara la revàlida, la recorden? Sembla que de moment els estudiants no l'hauran de passar. Com a resposta, ells es manifestaven aquest dimecres. Esperem que hagi servit per fer aquest canvi. Mentre els uns i els altres intenten posicionar-se, 911 persones han participat en la Marató de Sang celebrada aquest dijous a Reus. Se supera així en 200 les de l'any passat. És per prendre exemple. Com exemple són els joves premiats ahir a Salou en la 15a edició dels Premis 30 d'octubre. Talent i creativitat per aprendre, eh? Esperem tots canvis positius. Els dilluns tindrem nou president i també nova hora. Encara que hi hagi polèmica, la matinada de diumenge endarrerirem el rellotge una hora. Quan siguin les 3 haurem de posar les 2, adoptant així l'horari d'hivern. No se n'oblidi, potser anirem fora d'horari. I ara comencem. La cançó que ens acompanya avui al programa és d'un italià que ens captiva i avui fa anys l'Eros Luciano Walter Ramazzotti va néixer un dia com avui a Roma, fa 53 anys. No sabem com ho celebrarà, nosaltres ho farem per ell, amb el seu tema, si bastassin un par de canciones. Mai millor dit, si s'arregles tot amb dues cançons, ell és l'Eros Ramazzotti.
Si bastasen un par de canciones para que desde el cielo nos llovieran antiguos amores que una noche se fueron. Puede pasar hasta el desierto se puede llenar con el agua del mar. Si bastasen dos simples canciones para unirnos a todos, yo podría cantarlas tan fuerte que me oyeran sordos. Puede ocurrir, hasta los muros que nunca pensé.
La cançó, com dèiem, que ens acompanya és la de l'Eros Ramazzotti i en el repàs que farem estem desitjant que s'ho passin bé. Els hi proposarem un pla per tots sants. El Pratdip Llegendari torna, dona el tret de sortida aquest dissabte, la seva tercera edició. Volen passar por, viure el misteri, en tindrem una oportunitat terrorífica. I arribarà, com sempre, al Pàgina Zero. La Mònica ens fa conèixer el llibre de la Lara Moreno, Piel de Lobo, no s'ho perdin. I a partir de la una tornarem a ballar amb el Juanjo Odena, amb la Mònica. Ens tenen preparat un recorregut per la millor música del 1990, inici de la dècada.
Dedicades para los que están abandonados.
Recordin que ens poden fer arribar les seves propostes, opinions, a través del nostre compte de Twitter, @elmatitarragona. Els acompanyarem fins a 2:15 al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre. I sempre en directe des de la pàgina web i l'APP de COPE han de buscar Tarragona Reus. Gràcies per ser-hi.
Dedicadas para los que están sumidos en un sueño muy profundo. Dentro de este mundo, si bastasen dos grandes canciones.
93.5 FM. Cope Tarragona.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Són les 12:25, obrim el bloc informatiu amb l'àrea de serveis, la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Anna Borrell. Bona tarda.
Bona tarda. Temps estable aquests dies a Tarragona. Demà dissabte i també diumenge esperem un cel molt clar tot arreu, amb núvols baixos a primera i última hora del matí en punts de la costa i també amb la presència de boirines o bancs de boira cap a l'interior. Les temperatures aquesta nit també baixaran una miqueta, arribarem als 13 graus a Tarragona, 12 a Reus, Tortosa i el Vendrell i a 10 graus a Gandesa. El vent continuarà suau i variable. La màxima demà no varia i de cara a diumenge tampoc no variaran gaire les temperatures i el vent es mantindrà suau o en calma.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna Borrell. El Servei de Trànsit es informa que a hores d'ara no hi ha cap incidència a les carreteres tarragonines, cap afectació en un divendres en el que es dona inici a l'operació sortida del Pont de Tots Sants. La primera operació de trànsit de la tardor, així que prenguin precaució i paciència si volen anar a zones de muntanya i cap a l'interior. Durant aquests dies hi haurà un total de 1.934 efectius dels Mossos d'Esquadra a les carreteres catalanes que realitzaran 1.474 controls en tot el conjunt de vies. El Servei Català de Trànsit recomana als conductors que extremin la prudència al voltant en els desplaçaments durant aquest pont de Tots Sants. I on sí que hi ha hagut afectacions ha sigut a la xarxa ferroviària tarragonina, perquè s'ha produït una tallada de la circulació de trens entre Reus i Tarragona, una incidència que ha afectat tots els trens de la R15, R15 i RT1 i que s'ha produït els danys que ha provocat a la línia elèctrica un tren de mercaderies aquest divendres a les 3 de la matinada. La circulació de trens entre Tarragona i Reus s'ha restablert cap a 3:15 del matí. Renfe ha informat que la freqüència del pas dels combois s'anirà recuperant progressivament. Una avaria més en un 2016 que es compleixen 10 anys de l'arribada a l'AVE a Tarragona sense haver resolt l'accessibilitat a l'estació, el pla de director ni l'aparcament. Entrem en matèria. Comencem per la notícia econòmica que coneixíem aquest dijous. El nombre de persones sense feina a Tarragona baixa en 4.800 al tercer trimestre, situant la taxa d'atur en 18,13%, una dada que confirma que Tarragona segueix sent la província catalana que registra la major taxa d'atur. I ara anem a una altra notícia, que és que la ciutat de repòs i vacances de Tarragona mantindrà el caràcter públic, encara que tingui gestió privada. És el que ha manifestat l'alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros. Es mostra partidari de mantenir el caràcter públic encara que pugui tenir una gestió privada. L'antiga ciutat de repòs i vacances és trobada tancada des del 2011. Des de la Generalitat, que n'és titular, s'ha fet llogar el recinte per 480.000 euros anuals durant un període de 50 anys. Escoltem Josep Félix Ballesteros.
I la voluntat és fer un equipament de caràcter públic, encara que pot ser de gestió privada, i que el que tenim molt clar és que allò no pot estar abandonat i deteriorant-se. I a més ha de servir per la ciutat, pel territori i pels veïns, perquè sabeu que la ciutat de repòs i vacances té tres peces, la part de residencial, la part esportiva i la part de beach club.
Ballesteros veu amb bons ulls la proposta del govern perquè la residencial es troba aturada des de fa temps, abandonada i deteriorant-se, ha dit. I canviem de tema, Salut detecta un nou afectat pel brot de legionel·losi, elevant-se així la xifra de casos a 12 persones afectades. La investigació continua oberta. És el que ha fet públic l'Agència de Salut Pública. La xifra d'afectats és per ara de 12 persones i s'està investigant quin és el focus causant del brot que s'hauria originat a l'hotel Jaume I de Salou el mes de setembre. setembre. Falta creuar mostres ambientals positives a la Junela amb les clíniques. Recordem que un home va morir, d'altra banda, tres afectats ja han rebut l'alta mèdica. I continuem, però ara ho fem en temàtica econòmica. Bones previsions pel que fa a la producció d'oli a Catalunya. Les cooperatives pronostiquen que la producció serà d'un 30% superior que la darrera campanya a les comarques de Tarragona. Augmentarà un 48% segons la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. L'increment arribarà en un 28,4% a Catalunya i se situarà a les 34.800 tones. Antoni Galceran, president de la DOP Protegida Siurana, afirma que enguany es produiran 3,5 milions de litres d'oli.
Això és degut bàsicament a dos factors. Un, la sequera. Hi ha hagut 4 o 5 mesos en què no hem tingut pluges generals, bàsicament des del mig de maig fins a l'octubre no hi ha hagut pluges generals, això ha minvat una mica la producció, tot i que ara a última hora s'ha arreglat una mica. I després l'alternança, que és típica del cultiu mediterrani com és l'olivera, que a vegades fa que si un any hi ha molta producció, l'any següent hi ha una mica de baixada. Per tant, això preveu que potser l'any que ve, si tot acompanya, seria una altra vegada una campanya superior amb aquesta.
Encara que algunes zones de la demarcació es veuran sensiblement afectades per la manca de pluja, s'arribarà a les 26.000 tones d'oli, un 48%, com dèiem, més que l'any anterior. I anem a successos perquè els Mossos d'Esquadra han enxampat un conductor que circulava drogat i a 197 km per hora per l'AP7. Es tracta d'un veí d'Amposta que conduïa a 197 km per hora per l'AP7 en un tram limitat a 120 km per hora. Els fets van passar aquest dimecres pels vols de les 10 del matí en un control de trànsit que les patrulles de trànsit havien establert al punt quilomètric 263 de l'autopista a l'alçada de Cambrils. El conductor, que va donar positiu per cocaïna en la prova de drogues, va ser denunciat també per excés de velocitat. Aquest tipus de sancions poden comportar la pèrdua de 12 punts del permís de conduir. I és el moment de la notícia del dia. 16 hospitals catalans resulten premiats al programa Hospitals Top 20. Entre ells, l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Els guardons comparen i reconeixen l'excel·lència i la qualitat de 150 centres sanitaris d'arreu de l'Estat. I per acabar, el Cirque du Soleil torna, farà aquest estiu per oferir un nou espectacle a Port Aventura. Ho ha confirmat la directora de serveis centrals del Parc Concepción Fernández en el marc de la 15a jornada Cresol.
Fer aliances amb marques internacionals reconegudes, les quals t'obliguessin al mercat que no et coneixen. I això és el que vam fer. Primer en Cirque del Sol, en Cirque du Soleil. Com sabeu, Port Aventura és seu permanent d'estiu pels seus shows itinerants a Europa. Hem fet Cuza amb l'Una i aquest any tindrem un altre show nou i tenim un contracte amb ells per 5 anys.
Fem un breu apunt d'esports. Ja tenim hora pel primer derbi en segona. El partit Reus-Nàstic serà el proper 20 de novembre a les 12 del migdia. I de moment ens quedem amb els partits d'aquest cap de setmana. El Nàstic en l'última posició de la classificació rep el Mallorca aquest diumenge amb un expedientat Ratxala i algunes baixes. El Nàstic espera poder canviar el rumb de les darreres setmanes. I el Reus en segona posició amb 20 punts marxa cap a Osca també el diumenge. L'encontre fora de casa servirà per continuar amb les millores de l'estadi municipal de Reus. Obres que no afectaran al dia a dia del club. I els clàssics, a més, també tornaran a Tarragona amb el Rally Costa Daurada Legend que arrenca avui des de Salou. I ara és moment per fer un repàs a les portades dels diaris, començant pel Diari de Tarragona. Obre amb el titular Tensió i por en el tren per les agressions als vigilants, i la imatge és per Mariano Rajoy, que demà serà investit president i no canviarà les seves polítiques per estabilitat. El reusdigital.cat. L'Ajuntament culminarà la segona fase d'obertura de la biblioteca Pere Anguera abans d'acabar l'any, i que l'escola de Reus al Pi de Burgar comença una campanya solidària per ajudar un alumne amb distròfia muscular. El del camp.cat. En cap capçalera, la policia tanca completament Bonavista en un important control de seguretat ciutadana i l'accés al tanatori municipal de Reus es millorarà en els pròxims mesos amb la licitació de les obres. I al mes, Tarragona, la manca de vetllador obliga un nen de Reus amb autisme a perdre classes de l'escola Montli de Reus. La imatge és per la marató de sang celebrada aquest dijous a Reus, que aconsegueix superar les 900 donacions al Teatre Fortuny. I amb això arribem a les 12:35, ens aturem uns segons i a la tornada preparin-se perquè arriba el Pratdip llegendari. Volen passar por i misteri en descobrir més aquí al matí de COPE Tarragona Reus.
Segur que ja ens coneixes? Doncs ara, vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven i no deixes de somreir.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @almatitarragona.
Seguim al matí amb més propostes. Coneixen la llegenda dels dips, aquests animals mitològics que xuclaven la sang i tenien atemorits els habitants de Pratdip? Doncs aquest cap de setmana tenen l'oportunitat de saber més d'aquesta llegenda i de fer moltes activitats al seu voltant. El Festival Pratdip Llegendari torna aquest dissabte 29 i diumenge 30 i per saber-ne una mica més ens acompanya la Sílvia Carrillo de l'associació Pratdip Llegendari. Bon dia, Sílvia.
Què tal? Com estem?
Bé, com esteu vosaltres? Perquè ho deveu tenir tot per posar-nos un cap de setmana de Tots Sants ben misteriós i de por, eh?
I tant, estem treballant molt dur per a que pugueu gaudir d'un cap de setmana de por i misteri i conèixer sobretot les llegendes que tenim aquí al costat, a la vora, com la del dip, els gossos salvatges.
Tenim risc de patir un atac i que ens xuclin la sang aquests dies?
Doncs en principi no, però no se sap mai.
Bueno, nosaltres hem de provar-ho, ho tenim molt a prop. Aquesta ja és la tercera edició. Per on passen les novetats d'enguany, Sílvia?
Doncs, com tu dius, és la tercera edició, ja consolidem una miqueta la festa i enguany les novetats que hem introduït són més de caire cultural, no? Nosaltres el que volem és que la gent que pugui al poble no marxi sense conèixer la figura del dip, no? Que conegui exactament què eren els dips i tot el relacionat amb la llegenda dels dips. Llavors, en aquest sentit, el que fem és potenciar molt els actes culturals, com per exemple farem lectures adultes, lectures de... Els anys anteriors hem fet concursos literaris de relats curts de por i misteri i el que farem enguany serà, per exemple, llegir els relats guanyadors, llavors farem representacions per diferents punts del nucli antic del poble, representacions de la novel·la Les històries naturals, de Joan Perucho, que parla d'Onofre de Dip, del primer dip.
No, i a més, tot el seguit d'actes passen per això, per Pratdip, i entre el casc antic, el castell de Pratdip, nosaltres podem fer un recorregut a aquest cap de setmana, doncs, d'això, no?, de molta cultura, però també de molts espectacles.
Exacte. Farem espectacles, com tu dius, els carrers del nucli antic ja són un aparador excel·lent, no necessitem escenari, ja el tenim citat, i llavors el que farem són diferents espectacles que passaran pels carrers del poble, i al castell tenim un espectacle principal que els darrers anys està tenint molt d'èxit, enguany el repetim, però l'hem renovat, no? Hem fet variacions, i seran sessions que es faran dissabte i diumenge a la tarda. Són sessions limitades, perquè no no pot passar tothom al castell, llavors faran diferents sessions durant tota la tarda del dissabte i el diumenge.
I un espai gastronòmic, no oblidem, amb menús fins i tot, tot pel públic familiar, eh?
Sí, sí, sí. El que volem també és que tot va al voltant de la figura del dit, de la por i el misteri, però és una por molt familiar. Nosaltres el que volem és que vingui la gent amb les famílies, amb els nens, i que gaudeixin al màxim. Llavors, hem disposat enguany com a novetat també un espai gastronòmic, que serà un dels carrers del poble on hi haurà diferents llocs per poder menjar. I, a més, els establiments del municipi col·laboren fent un menú llegendari. I tu pots trucar, encomanar el menú, o bé ja quan estiguis al mercat, pots menjar allí mateix. Parlant del mercat, durant tot el cap de setmana hi haurà diferents paradetes pel nucli antic d'artesania i demostracions. A més, lligat amb tot el tema familiar, farem una zona infantil on hi haurà contacontes, hi haurà jocs tradicionals, hi haurà inflables. Ho encarem molt a les famílies amb nens.
Molt encarat, fins i tot hi haurà un passatge de terror, eh?, que organitza l'AMPA.
Sí, tant i tant, estem supercontents perquè l'any passat va ser un èxit brutal, no ens ho esperàvem. Van passar més de 600 persones per el passatge del terror i enguany el renovem i a més amb escenes diferents, que la gent sortia encantada, no s'ho pensava. I també de retruc, com organitza l'AMPA, les associacions del poble se'n veuen beneficiades. A més de col·laborar amb la festa.
Tot el poble s'engalana, jo crec que es vesteix per celebrar Pràctic Dia Legendari.
Doncs sí, es vesteix i animem a que la gent se vesteixi d'època, se vesteixi de forma misteriosa, tètrica, i la veritat és que ens estem molt sorpresos perquè respon molt, la gent ens respon molt, que és un tema que estira molt, que hi ha molta gent que li agrada, i llavors el que veiem que cada any la gent intenta superar, no? L'any passat hi ha alguna cosa i enguany vull tornar i milloraré la meva disfressa, no?
De fet, al web ja surten, eh? Ja tenim un exemple de com podríem anar caracteritzats, eh? Al vostre web, a www.pratdipllegendari.cat.
Sí, exacte. Aquí podem veure imatges anteriors de les edicions anteriors i, a més, les propostes que fem enguany, i entre elles també pots treure moltes idees de com venir vestit a la festa.
Adentrem-nos una miqueta en el que és la figura del dit, potser desconeguda per alguns, però que aquesta festa al final és un homenatge, no? I és un apropar-nos a aquesta llegenda fantàstica que és una de les més fascinants de Catalunya.
Exacte. Al poble, la llegenda del dit, hi ha dues versions, no? La versió més de la gent del poble, que eren els gossos salvatges, que atacaven a la gent quan els traginers o quan estaven per fora del poble, que segurament l'origen és dels gossos o els animals que acompanyaven els traginers que feien les rutes, que quedaven salvatgets, i llavors quan tenien gana pues, baixaven al poble a menjar. Arran d'aquí, Joan Perucho, un escriptor barceloní, es va inspirar amb la llegenda del dit i va escriure la novel·la Les històries naturals als anys 60. Aquí el que va fer Joan Perucho, que a nosaltres ens ha funcionat molt bé també, és fer vampir i persona a la figura del dit, creant Onofre de dit, no? I les històries naturals, bé, no faré cap spoiler, però va, més o menys és el Dràcula, el nostre Dràcula de Bram Stoker, no?
Sí. Sí, sí, és el nostre Dràcula particular, doncs, d'aquí, del Baix Camp en aquest cas, però també a nivell de Catalunya, perquè hi ha molt poques històries, no?, que tinguin, no?, com a protagonista un vampir, i aquí el vampir nostre és el rei Onofre de dit. El podrem veure, aquest espectacle central que ens deies, al castell, que és un marc incomparable, amb foc, amb nous decorats, amb elements més plàstics. O sigui que no ens ho podem perdre, Sílvia.
No, que va. A més, com a novetat, com en parlava, hem volgut girar molt més l'espectacle envers la figura del dit i crec que potser sí que veurem un Onofre de dit pel castell.
Ah, doncs hem d'anar, eh?
I tant,
jo ja ho tinc clar. Si volem més informació, això, www.pratdipllegendari.cat, allà trobarem més coses, però si hi ha una cita que no ens podem perdre, doncs dissabte 29 i diumenge 30 estarem doncs allà, al Pratdip Llegendari. Gràcies, Sílvia.
A vosaltres.
Gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Adéu.
93.5 FM, COPE Tarragona.
I ara arriba la Mònica amb Piel de Lobo, de Lara Moreno, una història de família i dels seus secrets.
Hay algo que une fuertemente a los hermanos y es un castigo sufrido a medias. Es sencillo pensar que fue por simple lealtad, pero yo era una niña a veces mezquina y no siempre le era leal a mi hermana. Creo que no la delaté porque sabía que ella me estaba dando, desde sus apenas 100 centímetros, una gran lección, una que aún hoy no he aprendido. Este es un fragmento del libro que nos ocupa hoy, Página Cero para Piel de Lobo, de Lara Moreno, y a la autora la tenemos al otro lado del teléfono. Lara, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Oye, cuéntanos de dónde parte esta piel de lobo, de dónde nace esta historia.
Bueno, pues nace en un principio de intentar enfrentarme literariamente al concepto de familia, que uh-huh. era algo que hasta entonces no, hasta ahora no había hecho. Siempre había evitado, retratar a una familia, ¿no? Como tal, normalmente mis personajes anteriores solían estar como muy lejos de su familia o despojados de ella y aquí pues decidí construir alrededor de dos hermanas todo ese núcleo organizador que al final determina nuestras vidas, ¿no?
Uh-huh. Tenemos a dos mujeres, bueno, una protagonista principal que es Sofía, estas dos hermanas, Sofía y Rita, que son aparentemente muy distintas, pero que en el fondo comparten más de lo que creen, ¿no?
Claro, como todos los hermanos, claro. Supongo, ¿no? Sí, son muy distintas, lo que pasa es que tienen el este vínculo que al final convierte a los hermanos un poco en siameses, ¿no? Uh-huh. En el que al final el dolor de uno, a pesar de la empatía o no que pueda tener el otro, al final lo arrastra, ¿no? De alguna uh-huh. manera.
Yo que he podido ya leer la novela, Piel de Lobo, lo tienen ya en las librerías. A mí al principio, Lara, me embargaba una sensación un poco de desolación, ¿no? Era escena tras escena, era como una angustia, ¿no? Primero, además, con estas imágenes que probablemente muchos hemos vivido, ¿no? Pues el vaciar una casa después de la muerte de un familiar, una ruptura sentimental, ¿no? Era todo como muy angustioso.
Sí, yo no lo viví con angustia al escribirlo, quiero decir. O sea, creo que era, bueno, al final la angustia y la desolación son muy parecidas, ¿no? Pero uh-huh. pero más que el nervio, ¿no? Y ese temblor, ¿no? De mirar alrededor y no saber dónde agarrarte. Intenté que Sofía se quedara más bien desnuda, ¿no? Uh-huh. Frente a sí misma y frente a la vida que ella misma había construido y que no era satisfactoria y que bueno, ahora tenía que enfrentarse a ella pues de una forma mucho más valiente, ¿no?
Uh-huh. De hecho, creo que a medida que avanza la historia, Sofía va siendo cada vez más honesta consigo misma, ¿no? Y con el lector también, al final.
Sí, pues de hecho, creo que, bueno, no es que se vaya conociendo más, porque en realidad, bueno, uno siempre se conoce a sí mismo, pero se va dibujando, ¿no? Se va dibujando ella a sí misma una paleta de los colores en los que se ha convertido su vida y bueno, intenta entender cuáles son los puntos flacos que tiene y aparte aparte de conocerse más, yo creo que el encuentro con la hermana uh-huh. y esta hermana más pequeña que supuestamente viene a ayudarla y de alguna forma la ayuda, ¿no? Porque la relaja en un sentido, ¿no? Como, bueno, puede ocuparse del niño, puede, no sé, acompañarla. Pues al final el reflejo con la hermana y la extrañeza que siente ante ella y esa esa cosa inaccesible que parece tener siempre su hermana pequeña hace que ella vaya buceando un poco también en sus recuerdos y descubriendo pues dónde está el agujero que al final las une a ambas, ¿no?
Uh-huh. Ese agujero del que hablas, yo no quiero desvelar nada de la historia, es verdad que se hace esperar, ¿eh? Se te mantiene ahí en alerta todo el rato porque estás todo el rato pensando que algo tiene que pasar, ¿no? Yo estaba como, creo que teníamos, Sofía está esperando esa catarsis, ¿no? Para renacer y al final Rita también.
Sí, ambas, claro, o sea, hombre, no es premeditado, claro. Pero bueno, esta cosa que se hace esperar, como bien dices, porque bueno, en general yo creo que en mi método de escritura, digamos, creo que describo mucho, o sea, me tomo mi tiempo para poner en pie toda la situación, todo, o sea, de dónde vienen y cómo son y en describir también pues el día a día y lo cotidiano y cómo a partir de ahí van saliendo pues de forma más sutil o más no sé, más punzante a veces pues lo que somos, ¿no? Y dónde están los hilos de los que tenemos que tirar para ver qué es lo que hemos escondido durante mucho tiempo y en el fondo no nos está dejando respirar del todo, ¿no?
Uh-huh. Sí, de hecho, en la historia vas mezclando el presente, digamos, de Sofía, de Rita y de más personajes con esos recuerdos de la infancia, que yo creo que ahí también todos nos podemos encontrar en algún momento de la novela, ¿no? De repente haces ese clic que te lleva a un recuerdo de la infancia que algo que habías ahí enterrado, ¿no? Hacía tiempo.
Lo de los recuerdos de la infancia, la verdad es que fue algo bastante curioso, ¿no? A la hora de escribirlo decidí utilizar esa primera persona porque el resto del libro está en una tercera persona, un poco subjetiva, pero no deja de ser una tercera persona. Y necesitaba una primera persona donde Rita, o sea, donde Sofía pudiera como soltarse un poco más, ¿no? Uh-huh. Y fui reconstruyendo pues una infancia que efectivamente creo que puede ser común a mucha gente, porque bueno, al final estoy como retratando pues una generación, ¿no? Que así, ¿no? De pues niños criados en los 80 y sí. En los 90, ¿no? Y con pequeños hitos, ¿no? Pero me interesaba con esos recuerdos, que los recuerdos obviamente están dando pistas sobre algo concreto, ¿no? Y de una forma también muy sutil están como denunciando algo concreto, pero a la vez también están poniendo en pie pues esa infancia de familia normal, ¿no? Aparentemente bien avenida, ¿no? Donde nos hemos criado muchos y que tiene mucha más información de la que pensamos a veces para descubrir qué es lo que somos hoy, ¿no?
Uh-huh. El escenario creo que también es muy importante en la historia, ¿no? Esta casa de la infancia, esa casa al lado del mar, ¿no? En la que han vivido ellas, en la que murió su padre, ¿no? Y que en el proceso este de cerrarla, pues Sofía decide volver a ella para volver a buscarse. No sé si a encontrarse, pero a buscarse, como mínimo.
La casa... O sea, la casa y el pueblo en sí parecen como un poco la misma cosa, ¿no? Porque al final, a pesar de que el pueblo, bueno, lo he contextualizado en los inicios de un verano, pues durante mucho tiempo está nublado, durante mucho tiempo parece que los veraneantes tardan en llegar. O sea, tanto en la casa como en el pueblo existe esa especie de soledad, ¿no? En la que, y de aislamiento, ¿no? En los que se encuentra en Sofía, ¿no? Y bueno, ella, una de las hermanas, o sea, Rita quería vender la casa porque es mucho más resolutiva y más práctica y menos sentimental, digamos. Y Sofía no. Sofía, bueno, vuelve ahí, o sea, se refugia ahí de una forma bastante inconsciente en un momento dado porque coge a su hijo después del abandono de la pareja y se lo lleva sin dar explicaciones y sin decir nada. Pero en el fondo, bueno, ella tiene una cierta desolación con respecto a su vida, ¿no? No tiene motivación, digamos, y esa casa vacía donde vivió su padre y donde veranearon ellas cuando eran pequeñas, pues es su única raíz, ¿no? A pesar de que parezca la nada, es su única raíz. Y al final ahí se encontrará un poco con su pasado, ¿no?
Hemos comentado algunos de los temas de los que tratas, ¿no? Familia, esa relación entre hermanas, el miedo, la soledad, la angustia, que yo te decía, ¿no? También la honestidad con uno mismo. Y hay un tema también, creo, importantísimo, que es la maternidad, la relación de Sofía con su hijo, con Leo, ¿no? Cómo ella sobreprotege, ¿no? De alguna manera a Leo en todos los aspectos, o lo intenta.
Sí, más que yo creo que lo sobreprotege falsamente, ¿no?
Sí.
Porque bueno, el tema de la maternidad he intentado tratarlo desde todos los puntos de vista, o sea, desde el principio, el primero es Sofía hija, ¿eh? Rita hija, o sea, no solamente la maternidad de Sofía ya adulta, sino bueno, la maternidad de que su padre y su madre, ¿no? Ejercieron, ¿no? con ellos, ¿no? Y bueno, la sobreprotección que tiene Sofía para el niño a mí me parece un poco falsa, porque como que se concentra en cosas que en el fondo no son importantes, como no son verdaderamente importantes, ¿no? Como una obsesión por la comida o una obsesión por ciertas rutinas, ¿no? Pero en el fondo late un sentimiento de culpa, porque bueno, ella está perdida y ha abandonado, digamos, lo que pensó un día que iba a ser su vida, ¿no? Sus motivaciones, sus aspiraciones, y lleva mucho tiempo pues un poco en un desierto, y esto hace que no se sienta bien, y al final es como la culpabilidad por no criar a su hijo desde la alegría y desde la felicidad, ¿no? O sea, ella no se siente bien y siente que no le está dando todo lo que quiere, todo lo que debería darle, ¿no?
Como decía yo al principio, aquí hay una catarsis, ¿no? Que ayuda a Sofía y a Rita al final a renacer, ¿no? Pero además a mí me parece muy bonita la historia entre ellas dos, de cómo se han distanciado, cómo vuelven a encontrarse, ¿no? Y este afán de Sofía como por empequeñecer siempre al lado de su hermana pequeña, ¿no? Y al final se descubre siendo puntal también para Rita.
Claro. Bueno, yo creo que Sofía en el fondo, o sea, al recordar a su hermana, ¿no? Y al haberla vivido siempre, al haber vivido a su hermana siempre, ¿no? Como
sí.
Desde una cierta lejanía, por este carácter, ¿no? Que tenía Rita desde pequeña, un poco más inasible, ¿no? Un poco más escurridiza y eso, y aparentemente mucho más práctica y más y menos emocional, ¿no? En el fondo se debate entre esos dos sentimientos un poco opuestos, ¿no? Se siente pequeña a su lado, en cierto modo, aunque sea la hermana mayor,
sí.
pero sabe que debería haberla cuidado mucho más, ¿no? Porque en el fondo era la hermana mayor y sigue siéndolo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que a ella se le cae encima, digamos, ¿no? Con el paso de los días con ella y sobre todo, bueno, con esa unión de las dos crisis, ¿no? De la crisis de Sofía, que aparentemente es la que hay que cuidar, que desemboca al final en la crisis de Rita, que es mucho más profunda y mucho más antigua.
Muchísimos temas en esta novela, en esta historia en piel de lobo. Yo escogía un fragmento para empezar, Lara, este en el que está Sofía describiendo un episodio de la infancia con su hermana y decía, me dio una gran lección, una lección que no he aprendido. ¿Al final crees que Sofía aprende un poco la lección?
Sí, yo creo que sí, vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Después de la cantidad de cosas que ha hecho torpemente, ¿no? A lo largo del libro, yo creo que por lo menos que tenga la iluminación, aunque sea en la última página, ¿no?
Tiene en piel de lobo en las librerías, está publicado por Lumen. Lara, te agradezco mucho que nos hayas atendido este ratito.
Gracias.
Acabo siempre preguntando a nuestros invitados, ¿qué lee la escritora en este caso? ¿Qué tiene sobre la mesilla estos días?
Pues mira, justo ahora mismo acabo de empezar un libro, bueno, mientras esperaba que llamarais, acabo de empezar un libro de Sergio del Molino, que publicó hace unos años, que se llama La Hora Violeta, que bueno, de hecho, cuenta la historia de un hijo, una historia muy triste sobre un hijo, o sea, que habla también muy muy tristemente sobre la paternidad, y que yo no me había atrevido a leer hasta ahora, y bueno, anoche decidí ya que, entre anoche y hoy, que era el momento. Y los recomiendo, sí, recomiendo a Sergio, además, bastante, sí.
Muy bien, pues nuestra recomendación es que se atrevan con Piel de Lobo de Lara Moreno. Ha sido un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Un Pàgina Zero de luxe amb la Lara Moreno. Gràcies, quina delícia saber de Piel de Lobo. Una gran proposta, Mònica. No marxin, ara arriben els serveis informatius de COPE i després tindrem molt més al Disco COPE amb el Juanjo Odena, que ens portarà avui. Quines cançons ens faran ballar la Mònica i ell? 1990, canvi de dècada i de molt més. Estiguin molt atents, els esperem en 5 minuts aquí al matí. Fins ara.
La una, les 12 en Canàries.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Álvaro Pérez, alias El Bigotes, declara en el macrojuicio de Gürtel. El hombre, en Valencia, de la trama, ha negado su vinculación con la gestión de la Gürtel. El Bigotes asegura que lo suyo es la creatividad y que lo demás es un desastre. Vamos hasta la Audiencia Nacional, ahí están Luis Mateos y Patricia Rossetti.
Lo repetirá para ayudar a los ríos de tinta, dice El Bigotes. Es un desastre en la gestión y nunca gestionó nada, ni con el PP ni con nadie. Nunca dio dinero a Bárcenas, ni a Sepúlveda, ni a nadie. Lo suyo es la creatividad y asegura que es muy bueno en ello. Consiguió modernizar los mítines del Partido Popular y quitar el tono rancio. Iluminó a José María Aznar y todos les copiaron. La verborrea se apodera de él y ha pedido al presidente del tribunal que le frene cuando le pueda la vehemencia.
Si se me escapara algún taco, también se lo pido, por favor, porque... No, eso sí, no, sí, eso lo sé, no me lo permita, no me lo permita, pero soy defensor del taco como Camilo José Cela y de ir sin calcetines.
El Bigotes solo responde a su abogado.
Mariano Rajoy preside la última reunión de su gobierno en funciones. Mañana en el Congreso va a ser investido como nuevo presidente del Ejecutivo gracias a la abstención del Partido Socialista. Pero a esta hora sigue la incógnita de qué harán Pedro Sánchez y los otros diputados díscolos que apuestan por el no, pese a las advertencias de la gestora. En Herrera en COPE, el expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha asegurado que por su experiencia los díscolos deben dimitir.
Pedro Sánchez dimite de diputado. Eso es lo que debería hacer, porque tendrán la decencia aquellos que voten en contra de marcharse, de entregar el acta. ¿O es que creen que el acta de diputado es suyo? Entonces que no se ha leído la letra pequeña.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Banco Popular rechaza su fusión con otras entidades, anuncia un inminente acuerdo con los sindicatos sobre el expediente de regulación de empleo que tiene pendiente y resta importancia a su caída en la bolsa. Belén Miguel.
A pesar de sufrir hasta septiembre una caída del 66% en su beneficio, el consejero delegado del Popular se centra en las buenas cifras de su negocio tradicional, un incremento de 8 puntos básicos en créditos y de 21 en depósitos. Por eso Pedro Larena presume.
Lo que nosotros hacemos bien no tiene parangón en el mercado. Es una afirmación y mi absoluto convencimiento de que este es un bancazo.
Tras reducir el número de bajas en el banco a 2.592, 300 menos de las inicialmente previstas, el Popular espera cerrar a finales de la semana que viene un acuerdo con los sindicatos.
En el Día Mundial de la Psoriasis, en Madrid se está celebrando el primer congreso de pacientes con esta enfermedad que piden que no se les estigmatice. Susana Moneo.
Así es, primer congreso con esta patología que llama la atención sobre las complicaciones no solo físicas, sino psicológicas. Hay mucho detrás de lo que se ve en la piel. Celia Marín es presidenta de la asociación.
Las placas pues van con nosotros a todos sitios y esto nos hace que tengamos muchas veces muchos problemas sociales, laborales, nos sentimos a veces muy estigmatizados por los demás nos sentimos como que valemos menos, ¿no?
No son contagiosos, pero así se les trata a veces y piden que su enfermedad tenga tratamiento multidisciplinar.
Y en los deportes, Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Empieza ya mismo, hoy, la jornada de la Liga.
Sí, y en vísperas de ellas, el asunto de Mestalla. Anunció ayer el Barcelona que denuncia ante el Tribunal Administrativo del Deporte al presidente de la Liga, Javier Tebas, por sus declaraciones sobre los jugadores del Barça tras el botellazo en Valencia. Acaba de hablar el presidente del Consejo Superior de Deportes. De ese consejo depende el Tribunal Administrativo del Deporte. Miguel Cardenal dice esto.
He leído las informaciones que desde ayer se vienen produciendo y en lo que alcanzo a conocer y... creo que debe ser así. En el Consejo Superior de Deportes todavía no consta ningún escrito del Fútbol Club Barcelona, por lo tanto, pues no puedo pronunciarme sobre algo que todavía no conozco. Cuando llegue, pues daré las explicaciones que ustedes requieran o demanden.
Ha llegado, todavía no ha llegado, digo, esta denuncia del Barcelona al Tribunal Administrativo del Deporte. Ha hecho estas declaraciones en la presentación del contrato de Sergio Escariolo como seleccionador de baloncesto hasta Tokio 2020. La jornada empieza hoy con el Leganés Real Sociedad, es a las 9:45, y Garbiñe Muguruza ha ganado su último partido en el torneo de maestras. A Kuznetsova ya estaba eliminada la española.
Gracias, Corro. Llegamos a la 1:04. Estamos en el mediodía, COPE, y aún queda mucho por contar.
T'agrada la natura? Doncs vine a la Festa Prades Bosch i participa. 28 d'octubre, Festa Jove al Centre Cívic. 29 d'octubre, Sopar Popular del Bosc amb Senglar. 30 d'octubre, Demostració i Concurs de Serra Mecànica. 31 d'octubre, Excursió pel Camí del Corriol. 5 i 6 de novembre, Festa del Bolet amb activitats per tothom. Del 28 d'octubre al 6 de novembre, vine a Prades Bosc 2016. Més info a www.prades.cat. Dilluns crida silenci.
Cinc minuts que passen de la una i nosaltres reprenem el matí a Tarragona. Hi haurà moltes coses fins a dos quarts de dues. Ens espera el nostre col·laborador Juanjo Odena amb la seva pista de ball. Abans, però, fem un repàs a l'actualitat amb les notícies. I és que ha hagut afectacions, ha hagut a la xarxa ferroviària tarragonina perquè s'ha produït una tallada de la circulació de trens entre Reus i Tarragona, una incidència que ha afectat tots els trens de la línia R15 i RT1 i que s'ha produït pels danys que ha provocat a la línia elèctrica un tren de mercaderies aquest divendres a les 3 de la matinada. La circulació de trens entre Tarragona i Reus s'ha restablert cap a 8:45 del matí. Renfe ha informat que la freqüència de pas dels combois s'anirà recuperant progressivament. Una avaria més en un 2016 que es compleixen 10 anys de l'arribada de l'AVE a Tarragona sense haver resolt l'accessibilitat a l'estació, el pla director ni l'aparcament. I entrem en matèria de nou. Comencem per la notícia que ja els adelantàvem. El nombre de persones sense feina a Tarragona baixa en 4.800 al tercer trimestre, situant la taxa d'atur en 18,13%. Una dada que confirma que Tarragona segueix sent la província catalana que registra la major taxa d'atur. I continuem, i com dèiem, la ciutat de repòs i vacances a Tarragona mantindrà el caràcter públic encara que tingui gestió privada. És el que ha manifestat l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. Es mostra partidari de mantenir el caràcter públic, encara que pugui tenir una gestió privada. L'antiga ciutat de repòs i vacances es troba tancada des del 2011. Des de la Generalitat, que n'és titular, s'ha ofert a llogar el recinte per 480.000 euros anuals durant un període de 50 anys. Escoltem Josep Félix Ballesteros.
I la voluntat és fer un equipament de caràcter públic, encara que pot ser de gestió privada, i que el que tenim molt clar és que allò no pot estar abandonat i deteriorant-se. I a més ha de servir per la ciutat, pel territori i pels veïns. Perquè sabeu que la ciutat de repòs i vacances té tres peces, la part de residencial, la part esportiva i la part de beach club.
Ballesteros veu amb bons ulls la proposta del govern perquè la residencial es troba aturada des de fa temps, abandonada i deteriorant-se. I canviem de tema. Salut detecta un nou afectat pel brot de legionel·losi. Elevant-se així la xifra de casos a 12 persones afectades, la investigació continua oberta. És el que ha fet públic l'Agència de Salut. La xifra d'afectats és per ara de 12 persones i s'està investigant quin és el focus causant del brot que s'hauria originat a l'hotel Jaume I de Salou el mes de setembre. Falta creuar mostres ambientals positives a legionel·la amb les clíniques. Recordem que un home va morir. D'altra banda, 3 afectats ja han rebut l'alta mèdica. I per acabar, el Cirque du Soleil torna, ho farà aquest estiu per oferir un nou espectacle a Port Aventura. Ho ha confirmat la directora de serveis centrals del parc, Concepción Fernández, en el marc de la 15a jornada Gresol.
Fer aliances amb marques internacionals reconegudes, les quals t'obliguessin al mercat, que no et coneixen. I això és el que vam fer. Primer en Circo del Sol, en Cirque du Soleil. Com sabeu, Port Aventura és seu permanent d'estiu pels seus shows itinerants a Europa. Hem fet CUZ amb l'Una i aquest any tindrem un altre show nou i tenim un contracte amb ells per 5 anys.
Arribem a les 13:09, fem una tirada darrer d'uns segonets a la tornada. Música majúscules amb Juanjo Odena, quins records.
Disco Cope.
Senyores i senyors, acabem d'entrar a la dècada dels 90 de la mà de Madonna i ens l'ha portat el DJ particular del programa, Juanjo Odena. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Moltíssimes gràcies per venir una setmana més. Escolta, comencem els 90 per la puerta grande, que es diu, eh?
Claro que sí.
Hombre, Madonna, eh? Madonna, 90s.
La diva.
La diva, gran diva. Mira, el Vogue aquí, una mica més. Ho dèiem, no sé si era la setmana passada o l'anterior, que allò, tot el que faci ara tot l'estrella del pop ho va fer Madonna ja abans, no?
Sí. Doncs sí, la veritat és que sí. És a dir, que aquí ja hauria portar uns quants anys ja de carrera. Uh-huh. I encara està en marxa, vull dir que encara està
sí,
activa.
Sí, ara fa temps que no la sento, eh? Sí. Però això, no
bueno,
sé.
Sí, sí.
Si això es veu, és dolent.
Bueno, tot té el seu començament i el seu final, no?
Però aquest és el Vogue de Madonna, no? Que també doncs, era una icona no només musical, sinó també a nivell d'imatge, no? I aquí, sí. Doncs, amb aquesta, diguéssim, homenatge, no? A les revistes, als posats de les revistes, sí, doncs ella va posar el seu granet de sorra.
Ultra utilitzat, no? Els sí. Passos de moda i, bueno... jo crec que aquí va començar una mica la seva etapa més electrònica. Els 90 ja va desmarcar-se una mica de la seva doncs, faceta més funky, sí. més divertida, i va començar doncs, una miqueta més electrònica.
I jo pregunto, ¿cualquier tiempo pasado fue mejor per Madonna? ¿Van ser millors els 80 que els 90 per ella?
A veure, per mi sempre diré que sí, perquè és l'època que jo vaig viure més intensament, no? a nivell musical, però bueno, entenc que per cadascú la seva època és la millor, no?
Uh-huh. Madonna, amb Madonna inaugurem la dècada dels 90, uns anys en què bé, van passar moltes coses, i a més em fa gràcia, m'ha fet molta gràcia començar a repassar aquesta dècada dels 90, perquè clar, ja ho tenim molt més fresc tot, eh? No només a nivell musical. Poso una ara, que quan em vas enviar el llistat per buscar les cançons vaig dir, hòstia, ara aquesta no sé quina és, i tan aviat com la vaig posar allò, dos segons de cançó, dic, hombre... No hauré ballat jo.
Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping,
and the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump up the jam, o sigui, com ho hem ballat això tots,
sí,
eh?
Sí. No, això, sens dubte, la cançó de l'estiu, del 90. No hi havia nit que no la fiquéssim tots, segur, eh?
I que ho intentàvem, no?, una mica
Els 90 va començar tot el tema dels videoclips.
És veritat.
Llavors la música, tot i que als 80 n'hi havia, però als 90, diríem, més marcadament, hi havia el videoclip, hi havia la seva coreografia, i llavors, doncs, bueno, tots fèiem els nostres pinitos. Miràvem sí. el videoclip i després emulàvem a la pista de ball.
I aquí anàvem encara amb aquest videoclip. Està bé, interessant. Bueno, mira, quan ho pengi al Twitter, penjaré també l'enllaç d'algun dels videoclips dels que repassem, perquè també, clar, la imatge, aquell sonat, aquella ombrera, aquella cosa,
sí.
Molt tecnotrònic tot, eh?
Sí, sí.
Repassant aquest llistat, he vist també, hem començat amb una dona, també Lisa Stansfield, que no havia aparegut encara, i és veritat, eh? És molt 90s, això.
Molt 90s, i és molt, molt maca la veu d'aquesta dona.
Molt, és fantàstica. Mira, aquest All Around the World és probablement
la més coneguda,
sí. No? I'll never give up looking for my baby. Uf. No sé si estaria en la categoria aquesta de lentes que em dius que sempre s'han de posar, no, eh?
Això seria el que sempre en dèiem la prediscoteca. Vull dir que als 90 tot això es començava a perdre, ja es anava més al gra, anava
sí?
A la discoteca ja més... Però, bueno, les discoteques mantenien encara una mica el format aquest d'anar escalfant l'assumpte, doncs... per anar a primera hora per anar recollint la gent a la pista a poc a poc i no començar a cremar cartutxos i a cansar la gent, doncs estaria marcat dins d'aquest capítol de música. Mm-hmm.
Estaríem a la barra, escoltant aquest Alice Stanfield.
I ballant, i començaríem a ballar.
Allò que
i
comences a moure.
Jo sempre dic que aquest és el ritme vacilón, el que realment doncs, permet ballar tranquil, marcar i fer-te una miqueta el xulillo. No?
Mm-hmm. Jo he de confessar que el Juanjo m'envia un llistat, no? I n'hi ha algunes de ressaltades. Aquestes són les que hem de posar segur dels 90. I jo veig totes i penso, i aquesta per què no? I aquesta per què no? Clar, no és fàcil, fer un recull.
No, perquè en un any en una època sortia molt prolífera, sortia molta música i clar, evidentment, amb l'estoneta de programa que tenim, doncs
hem de
buscar una miqueta més els iconos d'aquell any, les cançons que realment van donar un cop fort durant aquell any.
Tot i que he de dir que també tries algunes cançons que ens ajuden a fer aquest clic, que potser no són les més conegudes, però que han sonat moltíssim, moltíssim, i ens fan recordar aquell 90.
És que clar, això, la música és la particularitat que té, ja ho he dit algun cop, que et fa tornar al passat en un lloc determinat i obrir-te la memòria i recuperar aquell moment que no hi pensaries mai de la vida si no escoltes aquella cançó. Mm-hmm. És una mica el que busquem, és això. No?
Per exemple, aquest Snap, aquest The Power, que algú recorde, audiència. I jo ara em vaig a mi vestida de xandall,
A mi particularment em recorda el Teatre Pachá Salou, que era on estava en aquella època, que era una discoteca que es va construir al cine de Salou. Uh-huh. I era una discoteca molt, molt estranya, perquè doncs, clar, tenia una pendent, una rampa, i bueno, doncs, la van tindre que reformar doncs, per donar-li cabuda a la gent, que poguessin ballar. Llavors hi havia molts pòdiums. Allí es va començar una mica la febre del pòdium.
Ostres, sí.
I havia un record, doncs, la gent ballant damunt dels altaveus, damunt dels pòdiums, i curiosament la pista estava com enfonsada i a baix de tot estava la resta de gent que estaven ballant. I, bueno, doncs, aquesta música em transporta en aquell local i aquella època.
Anem a repassar alguna de les coses que van passar aquell any 1990. Per exemple, es va llançar el telescopi espacial Hubble per primera vegada. Es va desmantellar, atenció, el checkpoint que dividia Berlín, que dius això, sembla que sigui història antiga i no, era l'any 90, que mm-hmm. Algun dia també haurem de parlar del moviment musical que va provocar tot això, Berlín, no? Sí, la cultura, sí. Molts grups també. Mm-hmm. Entorno a l'espai, mira, el Voyager ens va enviar la primera foto de la Terra feta a 5.600 quilòmetres de distància. I a nivell polític, per exemple, Gorbachev va ser escollit president soviètic. Ell sí que tenia el power, en aquell moment.
I tant.
Anem ara amb Soul to Soul, a veure si els oients endevinen quina és, no sé si pel nom, es deia Back to Life, però si els hi poso jo una mica, sabran quina és, no? Ritmes similars, aquestes sí. Dues últimes.
Sí, bueno, hi havia molta afició al breakdance en aquella època i hi havia molts grups d'aquest estil del mig temps i perquè el breakdance no es pot ballar a tota marxa, sinó que sempre es busquen aquest tipus de ritmes, aquest mig temps que permeti fer les filigranes que fan. I era una època que, tot i que el breakdance es data de molts anys abans, però hi va haver com una mena de furor, hi havia molta influència americana en aquests anys.
Suposo que amb això també hi va tenir molt a veure el cinema, els videoclips, correcte, no ho oblidem, correcte. És que això és un pas molt important.
Sí.
Comentàvem ja, no?, final dels 80, amb l'estrena de l'MTV,
sí.
No?, aquest furor del videoclip. Al final, amb la música també venia tota una iconografia i volíem imitar tots, imatges, balls i tot, no?
Bueno, hi havia una cosa que em feia molta ràbia, que qualsevol tema sempre hi havia un trosset que deixàvem un rapero perquè fes un rap. jo deia, si no ve a cuento això, per què? Però era per la influència que hi havia de clar. Tot això, no? Però aquest rap aquí que pinta. Però moltíssims temes que sempre hi havia aquell trosset per un raper, on entrava un senyor fent un rap i deies, bueno, vale, molt bé, però i esto a santa de què? Però,
com... Això també passa ara, amb, sí. les, amb la modernó, que diria la meva mare, la modernó, sí. ara tota noia popera sí. que tregui una cançó una mica de discoteca ha d'anar amb un rapero.
Apareix el rapero, fijo.
Com, això és que això, sí, sí. doncs mira, tot està inventat ja.
Sí, suposo que allà, doncs, suposo que principalment als Estats Units deu ser una pràctica molt normal, però a mi em sona, doncs,
com a mínim. Una mica rara. Sí. Tenim també en aquest llistat de l'any 1990 a Phil Collins, que per cert ha anunciat nous concerts ara, que havia parat molt temps. Bona notícia.
Bona notícia.
Que m'agrada a mi Phil Collins.
Sí, a més diria que és dels pocs artistes, perquè normalment quan compres un àlbum sempre et quedes amb dos o tres cançons i la resta no... Però jo tinc bastants àlbums de Phil Collins i he de reconèixer que és d'aquells que els pots ficar de dalt a baix, perquè és difícil trobar algú que no sigui bonic, que no sigui agradable escoltar.
Mm-hmm. Phil Collins, amb aquest Do You Remember, està a la nostra llista de l'any 90, un any en què, per exemple, es va acordar també el desplegament dels Mossos d'Esquadra, mira, no fa tants anys. També m'ha sorprès aquesta dada. L'Organització Mundial de la Salut va eliminar al 90, atenció, l'homosexualitat del llistat de malalties. Que Déu-n'hi-do, els va costar uns quants anyets, també. A nivell més televisiu es va estrenar Mr. Bean i van començar les emissions de Telecinco. També ha plogut des de llavors. I Ayrton Senna es va proclamar campió del món de Fórmula 1. No sé si tu ets aficionat a l'automobilisme, Juanjo.
Diria que ho era més abans que ara.
Sí. Mira, això ja sap l'audiència, que això és una de les coses que a mi m'agrada. Mira, els cotxes, em va. Passem de Phil Collins a un estil molt diferent, en aquest cas, amb Depeche Mode. Aquesta agrada, ho sé jo. Curiosament aquesta cançó es diu Enjoy the Silence, es gaudeix del silenci, quan sí, precisament sí. estem parlant de música.
Sí, sí.
Però també són importants els silencis.
Correcte.
La música.
Correcte. Aquest grup estaria marcat dins de la indústria britànica que continuava donant tota la gamma de romàntics, els new romàntics, continuaven traient supertemes, superàlbums... i continuava sent un pilar de les sessions de totes les discoteques.
T'estava preguntant jo pel silenci. Ara estic pensant en una sessió en què tu punxaves una nit, per exemple. No pot haver silenci entre un tema i l'altre? O sí, hi ha algun mínim?
No el pots provocar, perquè la gent canti, per exemple.
Però està, que si, allò, si hi ha un silenci massa llarg, la gent et queda com desconcertat, no? De què ha passat?
Però a vegades convé. O sigui, jo m'agrada precisament fer coses d'aquestes, perquè si no, saps el que passa? Que arribes a un moment de rutina, que estàs com un robot ballant i tot te sona igual i no estàs notant ni el que està sonant ni te n'enteres de res. Doncs a vegades és qüestió de fer un break, talles, fiques alguna cosa molt lent o deixes un moment sense música i després surts amb alguna cosa que saps que serà una reacció, un no tremendo, i però has de provocar alguna cosa.
Sí, és el si silenci no... aquest dramàtic, no? Que hi ha una mica al teatre.
Hi ha cançons que s'acaben i la gent està esperant alguna cosa i els fas patir uns segons, no saben què ve i de sobte doncs, deixes anar un bombàs, una bomba que fa que tothom esclati, no? Això diríem que és la feina d'un DJ, no la de mantenir un ritme constant, monòton, que és el que està passant avui en dia amb la música electrònica, que desgraciadament pots estar 3 hores al mateix ritme i sense cap mena de sensació. Això ho trobo molt avorrit, de veritat.
L'ànima, també, aquí del DJ, que és importantíssima. Tancarem aquest repàs als 90 amb això, no sé si això és un bon basso, el Love Shack. Sí. Love Shack, baby, Love Shack, Love Shack. fantàstica aquesta.
Això Manhattan, és, això és Nova York, això és festa... T'has d'entrar allà en un pis, a la 34 planta, tot ple de gent, això era B-52, era festa a Manhattan.
He de dir que fent aquesta repassada, que ja saps que sempre busco naixements, no? De funcions, m'estic una mica deprimint perquè els que naixen cada vegada conec a més gent, i clar, se suposa que hi ha molts actors i moltes actrius i cantants que ara, clar, són molt joves i no estic jo gaire al dia, però bé, et puc dir que va néixer l'actriu Clara Lago, la cantant Rita Ora, aquesta també britànica, molt pop, sí. I aquesta que no sé si és bo o dolent, però Melody, Melody, soy una, com era? Una rumbera, era? La del Gorila, no?
Del
Gorila, del Gorila, doncs va néixer un any 1990. Per exemple, es van deixar aquella en Stefano Cashiraghi, Ava Gardner o Greta Garbo, grans pèrdues pel cinema. Però pel cinema va ser un any molt potent, he de dir-te, Juanjo, perquè es van estrenar pel·lícules com Ghost. Atenció, també molt important la banda sonora, en aquest cas, que ha passat a la història, potser més que la pel·lícula i tot. Uno de los nuestros, de Scorsese, Eduardo Manos Tijeras, Solo en casa, El Padrino 3, o una altra que també, a nivell musical, doncs, ens ha deixat una banda sonora per la història, que és Pretty Woman.
I tant.
Què et sembla, Roy Orbison, aquí, Pretty Woman.
Sí.
No sé si ha tingut més èxit la cançó que va ser abans, L'ou o la gallina, no?
No sé, però segur que cada any cau dos o tres vegades aquesta pel·lícula.
Segur. I segur que cau igual que Ghost, sí. Si t'enganxa fent zapping, t'hi quedes.
T'hi quedes, segur.
T'hi quedes. Doncs nosaltres ens quedem amb aquest Love Shack per tancar l'any 1990. Volem saber, doncs, també les cançons que van marcar aquell any 90 dels nostres oients, per tant, a través de Twitter, @elmatitarragona, ens ho podem fer saber, i el Juanjo Tornes la setmana vinent amb el 91, no?
I tant,
que som molt ordenats.
L'ordre.
Ai, no sé què em portaràs, ara, quins nervis.
Ai.
Tarragona 93.5 FM COPE Tarragona.
Posa't vermell d'ofertes amb els dies vermells de MediaMarkt. Arriben els millors preus a MediaMarkt en televisors, portàtils, smartphones, consoles, tablets, electrodomèstics i molt més. Ja a MediaMarkt Tarragona. Ser feliç costa molt poc. Si alguna cosa no et fa feliç, corre i vine al Cambiazo. Porta el teu mòbil vell a MediaMarkt Tarragona i emporta't 100 euros per comprar el teu nou Samsung Galaxy S7 o S7 Edge només fins al 31 d'octubre. Ser feliç costa molt poc a MediaMarkt Tarragona.
Hasta los muros que nunca pensamos se pueden abrir.
Mònica, aquesta va per tu, va dedicada.
És que jo soc molt d'Eros Ramazzotti, ho he de reconèixer. És d'aquelles cançons que no pots confessar que cantes, però que les cantes donant-ho tot, sempre.
Amb tot el cor, d'aquelles cançons de cotxe.
Ara ho has dit. Un dia li haurem de proposar al Juanjo que ens faci un espai de cançons que cantem al cotxe, no? A grito pelao.
Jo ho faria, No sé, el Juanjo, que és més suau, no?, i és més tranquil.
Sí, no sé. Però jo crec que també deu tenir la seva cançó de cantar deixant-se tota la gola al cotxe i l'acabarem descobrint aquesta temporada. Alguna que no ens imaginem, un Rafael, un Camilo Sesto...
No, de vegades de qui menys ens ho pensem és qui més ho dona.
Aquí està.
Sí, us ho passeu molt bé, per cert, a la secció
bé.
Que feu,
Com ens ho passem molt bé un dia de venir. Clar, estàvem avui a l'any 90. Tu encara... Bé, no escoltaves música a l'any 90.
Sí, que havia nascut, dona.
Sí, havies nascut, però feia molt poquet.
Feia molt poquet, és veritat. No sé si meus pares em posarien, Potser sí.
Alguna de les cançons, no ho sé, eren una mica discotequeres, potser encara per posar-te-les. Però bé, ja arribarem a les cançons que tu ja has ballat a peu de discoteca.
Ja m'agradarà, tranquil·la. Jo tinc aquí en ment una... Bueno, unes quantes, no deixem-ho aquí a l'anonimat,
quan
sorpresa.
Anem ja, quan anem avançant als 90 i arribem a l'era dels 2000, ja vindràs, ja.
Bueno, doncs això, que us ho passeu molt bé, que què diem? Sí, ja estem acabant, ja tenim el cap de setmana
sí,
a tocar.
Sí, jo tinc ganes ja només de posar ben forta la música i cantar i anar-nos a celebrar, però escolta, que dilluns hi som, no
sí,
fem pont.
Sí, no marxem, estem aquí, dimarts sí, ja els deixarem amb els serveis, no?, tant informatius com sí, altra programació que té Cadena COPE a nivell nacional, però nosaltres continuem el dilluns aquí.
12
i amb moltes coses, com sempre,
moltes
Mònica.
Moltes coses. Faig un petit avançament. Dilluns parlarem de Jocs Mediterranis 2017, perquè bé, estarà aquí amb nosaltres al Cafè del Dilluns, el Javier Villamayor.
I ens avances, tot?
Sí, senyora, mira, primícia, va, per ser tu.
Primícia, i quina primícia, que estigui aquí, tot en just
parlarem.
Format govern i tot.
A veure
si això és positiu.
Per... No crec que entre diumenge i dilluns hagi tingut cap trucada, però ho intentarem, preguntarem, que no se sap mai.
Doncs sí, i estarem aquí per saber-ho, i estarem amb el Javier, però estarem amb moltes més coses que sempre ens portes, i és que els dilluns són teus, dona.
Els dilluns venen molt carregats, i dilluns no serà menys, ja tinc cafè amb el Javier Villamayor, tindrem emprenedors, tindrem Sibarita, evidentment, no? Suposo que vindrà el Carles els dilluns.
Oh, no, que no ens falli, aquesta vegada no, la tercera va la vençuda.
La tercera va la vençuda. I dilluns molt atents també a l'espai de vins, perquè parlarem de vins naturals. Que això és un tema que també al Carlos li interessa molt, i en parlarem dilluns.
Doncs ja està, jo et deixo que vagis a celebrar l'aniversari d'aquest gran, d'aquest Eros Ramazzotti,
sí,
que avui
Eros
fa anys. Ai, com està aquest home, sembla que no passin els anys per ell. Totes voldríem estar al seu costat.
Tanca'm el micro, que vull cantar.
Vinga, tanca. Fins dilluns.
Adéu,
que vagi
adéu.
Bé. Adéu.